A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Ara és una mica anecdòtic, però més que res perquè es posin en situació. Marc Capvell, el primer edifici a Sitges fet amb arquitectura de ferro, en el seu dia va costar 25.000 pessetes de fer, de les d'abans, estem parlant de finals del segle XIX, i el va fer el pare del qui després seria conegut com l'artífex de les Fonts de Montjuïc, Carles Buigues, doncs el pare de Carles Buigues, de l'home de les Fonts de Montjuïc. Gaietà Buigues fou l'autor del Mercat Vell. Té altres edificis, Gaietà Buigues, aquí a Sitges. I el Mercat Vell és un d'aquells, vaja, que ha estat en el punt de mira de tothom des que el mercat va deixar d'existir a l'edifici del Mercat Vell. Ha anat passant per tot un seguit de circumstàncies, que si primer va ser, o l'Ajuntament va intentar que fos un centre dedicat a l'artesania, a les manufactures sitgetanes o als autònoms sitgetans que es dediquessin a l'artesania, allò no va fructificar. Després es va convertir en una sala polivalent en la qual el Festival de Teatre també hi va tenir la seva seu. Recordarem també un seu moment, després al final la relació no va acabar massa bé, o va acabar més tensa, però Pere Junyent en el seu dia va assenyalar en una inauguració del Festival de Teatre que aquell espai es podria anomenar Espai Teatral Joan Oller del Mercat Vell. Després tot va acabar com va acabar, i en fi, exposicions, etc, fred i calor, perquè en un lloc on l'estiu t'hi torraves i a l'hivern hi passava gelor, fins que va arribar la Casa Bacardí. Primer l'Acadèmia Bacardí i després la gent de Bacardí, que va veure en aquell edifici allò que tant ens costava de veure a la resta de sitgetans. I des del 2010, la Casa Bacardí, que és el Mercat Vell. Xavier Nin, bon dia, bona hora.
Bon dia, bon dia.
Està bé la Casa Bacardí? Hi heu anat, us agrada?
Sí, hi he anat menys 3 o 4 vegades, segur que hi he anat. En el seu moment, quan no estaven en aquell espai, estava un altre, vaig anar a fer seguir la visita, i ara, doncs, amb diverses presentacions que s'han fet, la darrera del programa de Carnaval, doncs també hi vaig assistir-hi.
Us agrada? Està bé?
Sí, dintre té un gust molt maco, està bé, és acollidora, que jo diria.
La pregunta, per tant, aniria per aquí. A Sitges li continuaria convenint tenir la Casa Bacardí en algun lloc o altre? O no perdre-la?
Jo penso que és una empresa privada, i com a empresa privada al final no ho hem de decidir nosaltres. Jo penso que Sitges, doncs, continua amb una activitat que ha generat coses de profit per la vila, doncs podria ser positiu. Això és en tot cas és un tema que hauríem de valorar.
Sí, hauríem
de valorar.
Ho pregunto en qualsevol cas per si, des del punt de vista de la interpretació, la moció que presenta la CUP no exclou que la Casa Bacardí pugui continuar desenvolupant en un altre espai, etc, etc. La moció, en la nota de premsa que ens ha enviat la CUP, diu textualment: el Mercat Vell complirà enguany 6 anys que està ocupat per l'empresa Bacardí Espanya, la qual paga l'Ajuntament 815 euros al mes per l'utilització de l'espai i el seu propi lucre. Des de la CUP presentarem una moció al ple per recuperar-ne la gestió pública. La CUP, en aquesta nota de premsa, explica, com també en la moció, que tot va començar l'any 2010, quan el govern liderat per l'alcalde Baiget signava amb l'empresa Bacardí un conveni on cedia el Mercat Vell a l'empresa per 2 anys prorrogables, any a any, fins a un total de 5. Aquest 2016 ja és el 6è any que Bacardí ocupa un espai municipal catalogat com a patrimoni arquitectònic des de l'any 1991. Si bé el conveni marcava inicialment un lloguer de 4.514 euros al mes, també comprenia una llarga llista de descomptes. Descomptes que feien referència en aquest cas, o que es podien produir si l'empresa efectuava obres de condicionament de l'edifici, promoció de la vila, etc, etc, que han acabat, diu la CUP, comportant que el lloguer mensual sigui d'uns ridículs 815 euros, un preu que evidentment dista molt del preu mitjà del lloguer dels locals comercials a Sitges. Creiem que aquesta quantitat és una autèntica sanguina per l'Ajuntament i una ganga per una empresa que, recordem, és la representació estatal d'una empresa multinacional que és plenament capaç de pagar un lloguer a preu de mercat al nostre municipi. D'altra banda, és ben sabut que Sitges pateix d'una manca important d'espais públics oberts a la utilització de la ciutadania. Si ens centrem en aspectes culturals i associatius, aquesta mancança d'espais és més greu i són moltes les associacions i entitats que no tenen un espai on desenvolupar les seves activitats. És per això que des de la CUP presentarem una moció al proper ple que aposta per no renovar el contracte amb Bacardí i que es comenci a treballar des de ja per iniciar un procés participatiu obert a tota la ciutadania que acabi conformant un projecte madur, acordat i durador pel Mercat Vell, recuperant així l'ús cultural i associatiu de l'edifici que marca el Pla d'Ordenació Urbana. Esperem, doncs, que aquesta moció tiri endavant degut al compromís vers la recuperació del Mercat Vell per part dels grups que formen l'actual govern i el fet que el batlle Miquel Forns es va comprometre a la negociació del pressupost 2015 a recuperar l'espai, compromís amb el qual va aconseguir l'abstenció de la CUP als passats pressupostos. En el fons, doncs, la CUP el que fa és forçar el compliment d'un acord de govern, d'un plantejament, no?
Forçar, accelerar, sí, mirem de... Bueno, creiem que les legislatures són de 4 anys, és cert que aquest any s'arribava molt just per poder dur a terme un procés participatiu amb el canvi de govern, hi ha hagut altres problemes anteriorment, aleshores creiem que ara és el moment de començar a parlar d'això i per tal de que l'any que ve aquesta, la gestió d'aquest espai doncs, sigui municipal.
Des del moment en què la CUP ho va plantejar, les reaccions quines van ser? Perquè d'alguna forma el govern va agafar el testimoni, però no es va marcar cap data concreta?
No, ells feien referència una mica al que jo he explicat, no? Que en el seu moment no van tenir temps de poder dur a terme això, es va renovar un any, no? Automàticament, és a dir, del 5, que era quan finalitzava, diguéssim, el contracte de 5 anys, es va renovar un any, argumentant, no?, precisament que no hi havia temps per dur a terme un procés participatiu que la gent de Sitges defineixi què hi ha d'haver-hi allà, no? Aleshores, doncs, nosaltres, perquè això no s'allargui, volem presentar aquesta moció que, en el fons, el que preveu és tornar un espai cultural associatiu a Sitges i a les seves entitats.
Ha tingut ocasió la CUP de comentar-ho amb els diferents representants de les formacions polítiques o amb algú?
No encara, però ho farem en les properes hores. Ho farem. La idea és mirar, arribar a un acord per tal que això pugui tirar endavant i es pugui començar a gestionar de manera municipal.
Mm-hmm. Algunes formacions sí que sempre s'havien mostrat una miqueta més receloses pel fet d'entendre que hem de suposar que això obriria un procés d'una certa indefinició sobre el futur de Bacardí a Sitges i pel fet que el Mercat Vell durant aquests 5 anys s'ha demostrat ser un pol d'atracció per la vila, no?
Sí, però la capacitat per poder anar a un altre espai, una multinacional, com comentàvem abans, la tenen. Segurament els hi caldrà una mica d'esforç, però sí que és veritat que estan fent un ús d'un espai que pertany a l'Ajuntament, bueno, que pertany a l'Ajuntament i a tots els sitgetans. Aleshores, doncs, crec que aquí ja han passat els suficients anys, crec que ha tingut la seva atracció turística, segurament, i bueno, pensem que també la pot tenir fent activitats per les entitats, o sigui en forma de teatre, sigui en forma d'exposicions artístiques de sitgetans, i creiem que pot ser un espai totalment vàlid, sobretot tenint en compte la manca d'infraestructures que tenen avui en dia les associacions i entitats de Sitges.
Cal utilitzar un edifici patrimonial per determinades coses? Per aquells que puguin dir, home, es pot estar d'acord o no amb el plantejament de Bacardí o de la multinacional o del rendiment que en pugui treure a partir de la casa Bacardí, però el que està clar és que l'espai s'ha aprofitat, diguem-ne, per embellir-lo i per presentar una, com a mínim una història museïtzada de l'empresa, i aquells que puguin pensar, home, si després ho hem de convertir això en una sala de reunions o en una sala d'exposicions amb poc al·licient més, tenint en compte les possibilitats que pot donar un edifici com el Mercat Vell,
bé, per això mateix serà un... Per això nosaltres volem obrir un procés de participació perquè siguin les entitats i els sitgetans qui decideixin què ha d'anar allà. Al final no deixarà de ser un procés participatiu perquè es decideixi què es vol fer allà. Crec que sempre que tenim un procés participatiu tothom té les a dir. Aleshores, doncs creiem que, bueno, cal participar en aquest procés i veure què és el que la gent hi vol fer en aquell espai.
A Sitges li havia costat bastant trobar un ús pel Mercat Vell.
Sí, i sobretot trobar un inversor que faci la remodelació que era necessària per poder dur certes activitats.
D'aquí que anés a parar gairebé d'una forma molt llaminera a Bacardí, no?
Correcte, sí, sí. De fet, bueno, de fet, al final s'han pagat aquestes obres d'una manera menor o superior.
Sí, sí.
Potser hagués estat buit tots aquests anys. De totes maneres, ara ha passat el temps del contracte i ara toca veure què és el que hi hem de fer. Tots estem d'acord, sobretot les entitats i associacions d'aquest poble i la gent en particular, que hi ha una manca d'espais. Jo crec que hem adequat certs espais que tenen aquesta finalitat, tal com marca el POM, doncs crec que és positiu que reverteixin una altra vegada a on hi han de ser.
Mm-hmm. Podria ser el lloc del casal de Festa Major?
Bé, sé que n'hi ha opinions en aquest respecte a això, però bueno, al final, com deia, ens haurem de posar tots una mica d'acord per veure què és el que volem fer. Segurament pot tenir diferents usos, no cal que en tingui només un, no? Potser si féssim un teatre, doncs les grades poden ser d'aquestes que es posen i es treuen, o podem buscar diferents maneres. En fi, és qüestió d'obrir aquest procés de participació als sitgetans, a les entitats, associacions i tothom qui vulgui participar, i que decideixin una mica quina funcionalitat li donarien a un edifici que és emblemàtic per Sitges, que és cèntric, que actualment edificis així cèntric, deixant a banda les associacions Prado i Retiro, poca cosa n'hi ha, i bé, pot tenir moltes finalitats.
I hem de suposar que amb una certa, no sé si dir, rapidesa, no? Que no sigui un procés que es dilati molt en el temps, però allò de dir, bé, ara potser no hi haurà Bacardí, ens passarem ara tots uns mesos que fins que això no es posi en marxa, suposo que ha de ser un procés que més o menys
correcte
la ciutadania pugui veure amb una certa rapidesa que això marxa. No?
Molt més ràpid de com estava abans que hi és Bacardí, entre altres coses, perquè l'adequació no crec que sigui tan gran. S'han fet moltes obres, s'ha adequat climatològicament, una sèrie de reformes que serveixen, bueno, en fi, no han sigut gratuïtes, és a dir, han sigut a canvi de tenir un lloguer molt econòmic.
A la nota de premsa, la gent de la CUP diu que, entre altres coses, la negociació del pressupost del 2015 i el fet que la CUP al final donés l'abstenció en el pressupost del 2015 venia també donat per aquest compromís. Hem de suposar que per altres coses, més enllà d'aquest compromís, per això, no?
Sí, correcte. Hi havia una sèrie de coses, aquest era un punt, l'altre era el tema dels pressupostos participatius, que creiem que era un tema que havíem insistit molt nosaltres durant la legislatura anterior. Finalment es van poder dur a terme, aquest any no s'han dut a terme una altra vegada per la mateixa situació, no?, que ens trobàvem quan parlàvem del tema de Bacardí, sí, que no hi havia hagut prou temps, i bé, ens trobem que han estat una sèrie de punts que creiem que va fer possible que nosaltres donéssim una abstenció per aprovar els pressupostos.
Parlant dels pressupostos participatius, han tingut ocasió ja els diferents grups municipals, o per exemple els representants de la CUP, de veure els diferents projectes del camp d'Aiguadols, com s'havia comentat en el darrer ple municipal, per poder, no sé si dit, decidir entre un projecte de mínims i un projecte de màxims a partir del pressupost participatiu?
Sí, sí, sí. Bueno, vam poder veure els projectes que es presentaven en el camp d'Aiguadols, és a dir, el camp d'Aiguadols va guanyar una part del pressupost participatiu.
Exacte.
Que s'havia de fer una inversió en el camp. Veurem finalment quines opcions es trien. Sembla ser que al final s'optarà per una altra solució. No sé si esteu al corrent, no sé si és una cosa molt
secreta. Si ho voleu.
Però bueno, sembla ser que, pel que se'ns va comunicar amb una junta de portaveus, sembla ser que finalment han optat per arreglar una poca cosa, és a dir, mirar a renunciar, no sé si encara això és definitiu, però mirar a renunciar al que seria a la totalitat del que els hi tocava pel pressupost participatiu i mirar d'estudiar possibles solucions de cara a fer un nou camp municipal a la part de Pinsbens.
És a dir, que a partir d'aquella proposta d'un nou camp municipal
ja hi era a Pinsbens, aquesta proposta. És a dir, aquesta proposta ja hi era.
És que recordem això, una proposta de mínims, diguem-ne, de assentar el camp, bàsicament,
sí,
en espera que un nou projecte veritablement sigui el que s'emporti la inversió més gran, no?
Així és.
S'hauria optat més o menys per aquesta, gairebé no sé si diríem, solució de sentit comú, tenint en compte que hi ha d'haver un projecte de futur.
S'hauria optat en aquesta, tenint en compte que s'ha parlat amb
sí,
els
sí,
afectats
sí,
principalment.
Evidentment.
O sigui, crec que és la manera correcta d'actuar. Els afectats proposen una solució, llavors es discuteix políticament a veure quina creiem que és l'adequada.
Mm. Us va bé aquesta proposta així?
Jo evidentment s'haurà de veure el tema del pressupost, a veure quines diferències de pressupost hi havia en arreglar el que era l'antic camp municipal d'Aiguadols i el que costaria fer-ne un de nou, no? Caldrà veure també quin ús se li dona en aquest cas a l'antic camp de futbol, si se'n fa un de nou, quant de temps triga en fer-se aquest camp nou, perquè també hi ha d'haver-hi un camp de rugbi, sembla ser, no? Aleshores haurem de veure quina és la inversió que s'haurà de fer, perquè potser estem parlant de molts camps.
També, no? també té un punt de paradoxal, perquè els dos projectes que van guanyar o que van quedar dalt de tot dos pressupostos participatius, que eren els vestidors del camp de rugbi, si no recordem malament, o les instal·lacions del camp de rugbi, i també el projecte del camp de futbol d'Aiguadols, tots dos tenen, diguem-ne, una previsió de futur de trasllat a unes noves instal·lacions. No?
Correcte, el que passa que el que costava un i el que costava l'altre no té
res a veure.
El del rugbi era un import molt inferior per adequar els vestidors, i en canvi el del futbol ja estàvem parlant d'una quantitat superior, que a més ells volien valorar en augmentar si realment s'optava per una de les opcions de remodelació del camp d'Aiguadols.
Com que ens hem posat en una entitat, en un projecte de pressupost participatiu, des del punt de vista de la solució de club natació i piscina municipal, la CUP ha pogut, no sé si dir, estudiar una miqueta més els plantejaments que es van posar en el seu dia sobre la viabilitat que pot tenir tot aquest conjunt?
La veritat és que no hi és que hi haguem tractat molt el tema, perquè han anat sortint altres temes, però sí que ens refermem amb el que dèiem anteriorment. O sigui, creiem que la solució de invertir una quantitat de diners tan gran una altra vegada sense tenir la seguretat de que això continuarà funcionant, doncs ens podem trobar així d'aquí 3 anys una altra vegada en la mateixa situació. Sí que es preveu el tancament del club natació i que segurament els seus abonats acabin passant a la piscina municipal, però haurem de veure com es gestiona això, i ho gestionarà una empresa que fins ara, conjuntament amb l'administració municipal, doncs ha arribat on ha arribat, a tenir un forat ben gran, i que al final haurem de pagar tots els sitgetans.
En algun moment, la municipalització, ja no parlo de l'assumpte del club de natació, perquè ha acabat municipalitzat bàsicament per el marc legal que impossibilitava l'existència d'aquest ens que s'havia creat, en el cas de la piscina municipal o de la piscina del Poble Sec, pensar en la municipalització seria una sortida o no?
Caldria estudiar quines són les conseqüències, sobretot econòmiques, per dur a terme aquesta municipalització del servei de la piscina municipal. Sembla ser que això s'ha estudiat, i sembla ser que les conseqüències econòmiques serien molt grans. Aleshores, no sé jo aquí fins a quin punt doncs hauríem d'entrar amb temes de judicis i històries per veure si realment s'han complert o no s'han complert tots els punts que es va arribar a l'acord en el seu moment per una concessió, no, si no recordo malament, de 40 o 50 anys, ara no ho sé. Aleshores, caldria estudiar-ho. Sembla ser, com dic, que des del govern ja s'ha estudiat aquesta possibilitat i no l'han vist possible. Aleshores, seria... És veritat que des de l'oposició no en tenim coneixement, però probablement el demanarem a veure quin ha estat. Sobretot ho veurem. Al final jo crec que la inversió dels sitgetans, és a dir, el posar els diners, ja els hem posat, és a dir, ja s'aprovarà, aleshores els haurem de posar i veurem a veure quin és el funcionament que es du a terme.
És a dir, aquesta injecció del milió d'euros ja és un fet, perquè si no això no avança.
Perquè en aquest cas sí que la resposta va ser clara. O sigui, què passa si ens trobem en una situació així després d'aquesta inversió d'aquí 3 anys? Dius, és que no ens hi trobarem. Dic, per què no? Diu, perquè no pot ser. Si torna a passar, malament rai, no? Doncs no tenim cap seguretat de que això continuï anant bé. En principi es preveu que amb els associats que puguin passar alguna natació a la piscina municipal, doncs...
Es pugui d'alguna manera...
Però qui sap si s'obrirà un altre centre o comprarà un privat al club natació... No ho sabem. Llavors, ens podem trobar en la mateixa situació, però amb 3 milions d'euros invertits a la piscina municipal.
Vist aquest plantejament, suposo que la CUP es continua refermant en el seu recel davant la possibilitat de construir una piscina olímpica.
Bé, això... Abans parlàvem, no?, de construccions de camps de futbol, doncs hauran de veure també, i penso que tal com vol fer el govern, que això ens van comunicar a la Junta de Portaveus i em sembla que ja ho han demanat, és demanar quin pla d'equipaments ha de tenir Sitges en quant a esport es refereix, no? És a dir, quin pla d'equipaments esportius ha de tenir Sitges per les modalitats o per la gent que practica certs esports, no? I la piscina olímpica seria un dels casos també, veure amb quin rendiment se li pot treure i en funció d'això veure si... El que és una llàstima és que no la tinguem ja.
Sí,
que no l'hàgim fet abans.
Però segurament moltes entitats poden dir, de fet ho han dit en més d'una ocasió, que els equipaments esportius de Sitges estan lluny del que moltes de les entitats que, vaja, en definitiva mouen el món de l'esport de Sitges requeririen. El pavelló antic que té els anys que té, el camp de futbol d'Aiguadols, no cal ni dir-ho, tenint en compte fins i tot les categories en les quals ara es mou també el futbol sitgetà, es pot moure el Sobrense sense anar més lluny. O sigui que en aquest sentit tenim un dèficit d'anys.
Tenim un teixit associatiu esportiu important, teixit esportiu important. Aleshores,
que supera més creix, diguem-ne, la qualitat de les instal·lacions on es pot desenvolupar, no? O la capacitat, vaja.
Segurament, però bueno, per això s'ha de fer un pla d'equipaments. També hi ha un dèficit per les entitats, al final hi ha dèficit en moltes històries i per això és molt important que arribem tots a un equilibri per tal de veure què és els equipaments més importants que s'han de fer.
No us preguntaria una qüestió retòrica sobre què està passant a la Plana Es, perquè el que està passant ja és una evidència, però sí una reflexió que ha deixat en veu alta la CUP sobre un cert recel, sobre si Sitges ara es tornarà a agafar aquella economia que d'alguna manera va acabar desembocant en el que va acabar desembocant.
Sí, bé, evidentment és un pla que ja es va aprovar fa molt de temps, que va quedar aturat precisament per la crisi immobiliària i per la crisi que va haver-hi, com que sembla ser que hi ha una certa recuperació a nivell de compres i de ventes de vivendes, doncs torna a engegar aquest procés. Veurem, jo crec que això, bueno, ja veurem com acaba aquest tema, però sí que sembla una altra vegada que tornem a caure en aquest parany. Però és veritat que era un pla urbanístic aprovat des de feia molt de temps, aleshores poca cosa podem fer-hi, és a dir, podem criticar en el seu moment com es va fer i poca cosa més. O sigui, no, ara mateix el que hem de veure sobretot, i crec que és el que hem de lluitar, és en veure com es gestionarà tot aquest equipatge, habitatge assequible o habitatge protegit que es preveu fer, que aquí sí que els sitgetans, doncs, hi hem de tenir molta cosa a dir. O sigui, també creiem que això s'ha d'obrir en un procés de participació per tal de que es miri exactament quines són les necessitats. Vam anar a la presentació que es va fer el Maricel sobre el pla d'habitatge local. Creiem que era un pla d'habitatge local molt ben fet, jo crec, força ben fet. Jo mateix em vaig sorprendre a la presentació que em van fer. Crec que si es dués a terme aquest pla d'habitatge local guanyaria molt, entre altres coses perquè els pisos aquests que ara mateix li diuen aquests de la Caixa, no?
Sí,
doncs de... no podrien tenir els preus que s'estan pagant actualment,
els de preu assequible,
que el preu assequible que s'ha vist que assequible pels sitgetans no ho és. És a dir, s'ha vist que el preu assequible no hauria de passar en cap cas dels 300 euros, ara mateix no sé exactament les dades, però pel 70% del sitgetant aquest preu assequible no hauria de passar.
Bé, segurament perquè vam jugar a la semàntica. En aquella època es feia valer com a vivenda social quelcom que la Caixa només definia com a vivenda de lloguer assequible.
Correcte.
I és evident que tal com estaven els preus aleshores, allò es podia considerar, o aquella denominació es podia considerar encertada, sí, era lloguer assequible tenint en compte com estava el preu del lloguer. Però aleshores apareixia això de la vivenda social i la pròpia Caixa deia no, això no és vivenda social.
És així. O sigui, sembla que, com que no estàvem molt posats en aquest tema, no? Ara sembla que el pla local aquest d'habitatge ja preveu i ens va fer una definició exactament del que és una cosa i el que és l'altra, veurem exactament cap a on es tendeix a anar.
Tot i que en anys...
És molt important, perquè hi haurà un gruix de població molt important que anirà a viure a la zona aquesta de la Bòbila.
Sí.
Per tant, haurem de veure que això es faci correctament.
Tot i que en el seu moment també la pròpia institució assenyalava que va arribar el moment en què es podia comprar un pis a preu de mercat que podia resultar més assequible que el barem que la Generalitat assenyalava en l'àmbit de la vivenda pública.
Correcte.
I aleshores tampoc aquí sortien els números perquè ningú, no hi havia cap empresa que es posés en l'àmbit de la vivenda pública, perquè el preu que taxava la Generalitat per la vivenda pública era superior fins i tot al que es podia trobar a preu de mercat. complex.
Complex.
L'assumpte.
També és veritat que des de la CUP sempre ens hem posicionat més a no a una... no nous plans urbanístics massificats, no? Com seria aquest cas, ocupació de grans espais que fins ara eren espais verds, i si per la rehabilitació, no? Creiem que Sitges, doncs, encara cal molta feina en aquest sentit, hi ha molts pisos buits, molts pisos que són a vegades segones vivendes, a vegades terceres, i a vegades que hi venen una setmana a l'estiu.
O dels doncs, que han format part de tot aquest gruix de pisos que no es van arribar mai a vendre i que les caixes s'han quedat,
buits,
o les entitats
correcte,
bancàries.
Doncs creiem que hi ha molt, molt marge per la rehabilitació i no tant per la construcció nova. No? Bé, és el que tenim. També sembla que un cop acabat aquest pla urbanístic, doncs difícilment... Sitges podrà augmentar molt els habitants perquè ens haurem menjat tota la zona. També és veritat que amb la reparcel·lació que s'ha fet de parcel·les de 600 metres quadrats, doncs molt probablement qui pugui adquirir aquestes parcel·les serà gent que pugui venir de fora o gent amb molts recursos de Sitges. O sigui, difícilment un sitgetà podrà adquirir una parcel·la de 600 metres quadrats com les que es volen fer a la zona més propera a la
Vall. El que és evident, i a partir del que ens deia en Xavier Nin, és que l'economia, de moment, continua movent-se en un àmbit que és el de la construcció.
Sí.
Perquè, diguem-ne, l'àmbit compensatori, o en aquell en què molts partits també han posat sobre la taula, és que a part de la construcció hi ha d'haver altres coses, molt bé, doncs hi ha el turisme, però més enllà d'això encara no s'ha trobat cap tercera via, per dir-ho
així. No hem pogut arribar a altres sectors, no? Cal treballar també a veure el tema de la proposta que segurament farem en els propers temps de treballar sobre el tema dels horts urbans, no? Perquè d'aquesta manera, doncs, bueno, doncs en parcel·les que encara no s'han pogut, no estan en ús o no han pogut edificar, doncs mirar d'arribar a acords amb propietaris, amb la mediació de l'Ajuntament per tal de poder-hi plantar horts, i d'aquesta manera doncs tenir el que sempre hem valorat nosaltres, no? el menjar de proximitat, no? Veure bueno, s'han d'estudiar una sèrie de coses per tal de sortir una mica del que seria només sector turisme, sector immobiliari, no?
Ho preguntàvem fa dos dies a Lluís Mercè perquè ha estat un tema que els grups polítics han treballat, la qüestió de la Bòbila 2, que ens dèieu que ha quedat de moment sobre la taula.
Bueno, no aturat, ha quedat posposat, no?
Posposat. Ajornat, vaja. Com ho veu la CUP?
Bueno, nosaltres vam ser contraris a la Bòbila 2, pel mateix que comentàvem, no? Creiem que ja... Tot i així, bueno, és un projecte que ha estat aprovat, finalment fins i tot ha estat aprovat per la Generalitat, i ara cal veure com s'ha executat exactament, com s'ha executat. Sí que és veritat que, com dèiem, es preveu un augment de la població molt important en aquella zona degut als
pisos, que s'està fent ara, precisament,
de protecció. Aleshores, els serveis que han de tenir aquesta part de la població, que a més, pràcticament tota seguretat, seran gairebé tots sitgetans, no? Perquè una de les condicions per poder accedir fins ara ha estat de que has d'estar empadronat a Sitges, vol dir que no serà gent de fora, vol dir que segurament serà gent jove, voldrà dir que serà gent jove amb uns ingressos no molt elevats.
Estem que necessitarà.
Aleshores creiem que aquesta serà igual que passa, al igual que passa en les zones del Pinsbens, amb els pisos aquests també de la Caixa o amb la zona aquesta de Can Robert, doncs normalment aquestes acaben sent zones on viu molta gent de Sitges, molta gent vinculada normalment al teixit associatiu també de Sitges, i creiem que és molt important que això... Aleshores, aquesta gent ha de tenir també els seus serveis i veurem quina sèrie de serveis ofereix aquest pla urbanístic.
Sembla mentida perquè a la part de Can Robert no hi ha hagut una oferta comercial, diguem-ne, que respongui les persones que hi viuen allà. Des d'aquest punt de vista, els baixos dels edificis de tot el que és la plana és ja construïda, de la zona dels voltants del parc de Can Robert.
Sembla que ara s'anima, no? Això diuen.
Però de moment, diguem-ne que tothom ha anat a parar gairebé on
suposo que
el casc urbà, el
nucli urbà,
no?
És a dir, sembla ser, primera, que no crec que hi hagi tanta gent com la que hi haurà ara
en aquests nous,
en aquestes noves espai, vivents. Que a més, ja estem parlant que els pisos de protecció doncs en són 90 i pocs, no? Si comptem els de dalt i els de baix, doncs són 90 i pocs. Allà anirà per fases, però al final jo he calculat i serà, bueno, em sembla que surten
600,
al voltant d'uns 600, vol dir que estem multiplicant per 6 vol dir que l'expectativa és que hi vagi a viure molta gent, sobretot de Sitges, molta gent que ha participat en activitats, molta gent que no ha pogut fer front a uns joguers alts com s'estan duent a terme aquí a Sitges. També això provocarà segurament que els joguers de la resta de llocs, si volen llogar-lo, potser hauran de baixar els preus, perquè n'hi haurà molta oferta per pisos de protecció oficial, i veurem que una mica cap on això. Aleshores, allà serveis en aquella zona de la plana encara no s'han produït, però sí que és veritat que la zona de Bòbila, doncs entre la gent de la Bòbila que ja hi viu, que ja és un gruix important,
sí,
més aquesta gent que s'afegirà, doncs necessitaran una sèrie de serveis més a prop, una farmàcia ja hi és, algun bar també, però segurament caldrà més serveis, i pot ser que aquest sigui un, veurem cap on queden encaminats i qui agafa al final la responsabilitat de muntar les botigues o el supermercat.
Però d'entrada la CUP veu com una bona solució?
A veure,
la Bòbila 2?
No és que sigui una bona solució, nosaltres ja et dic, ens vam posicionar en contra, però sí que és cert que degut a un augment de la població gran que es preveu en aquesta zona, doncs creiem que cal ser molt prudent, cal ser molt curosos a l'hora de veure quins són els equipaments que es produeixen en aquella zona, no? És a dir, cap a qui va destinat. Per exemple, si allà m'hi preveuen fer uns restaurants, doncs que aquests restaurants no siguin de luxe, perquè si parlem, tampoc no que sigui un McDonald's, o sigui que sigui uns restaurants on la gent d'aquella zona pugui anar a fer un mos o pugui fer o si es preveu un supermercat, que aquest supermercat pugui ser accessible a tothom, és a dir, un supermercat amb uns preus raonables, un supermercat que et serveixi per fer la compra diària, que puguis tenir doncs un forn, bueno, una sèrie de coses, no? Aleshores, doncs veure quina sèrie d'usos se li donen.
Diguem-ne que el ventall comercial que hi hagi allà pugui satisfer la demanda bàsica de
també serà positiu per aquests comerços.
No, esclar, evidentment.
Perquè si només, el que deia, no? Si fem un restaurant on el cobert val 60 euros, doncs de la zona aquesta, que a sobre són gent, la majoria, que viuran en pisos de protecció, doncs difícilment hi podran accedir. Ara, si fem un preu normal, doncs...
Anem de comerços a comerços. El pla d'usos i la seva elaboració i el seu resultat final i aquesta reflexió que feia, per exemple, la regidora Aurora Carbonell a l'entorn de la progressiva, diguem-ne, pèrdua de qualitat en l'oferta comercial de Sitges i com cal, d'alguna manera, donar un cop de timó a això.
Difícil, també, no? És igual de difícil que el tema de la venda ambulant, no? És un tema que és molt complicat. Jo no sé, desconec quines són la manera de regular aquest tipus de comerços, no? Si es pot regular, sí que és veritat que Sitges està perdent en part la seva identitat degut a una sèrie de comerços i restaurants que poc tenen a veure amb el que està tradicionalment els comerços a Sitges. No sé exactament, també m'estranya perquè moltes vegades aquests comerços i aquests restaurants estan pràcticament buits pagant un lloguer que una persona, de fet, la majoria de la gent que ioga aquest, doncs havia tingut un establiment comercial lligat a Sitges, que l'ha venut o l'ha llogat o ha fet el que hagi volgut perquè ell no li era rentable. Amb aquests nous establiments encara costa més que sigui rentable, o sigui, a vegades sorprèn.
Sembla mentida.
Sorprèn, no?
Sembla mentida. Feu una reflexió molt propera a la que ens feia ahir Ferrer Ignasi Llompart, que li costava molt d'entendre com poden sobreviure determinats establiments en els quals a dins sembla que no hi ha massa activitat i en canvi estan en localitzacions que demanen un lloguer
sorprèn,
important.
La veritat,
no?
És que sorprèn pues, la gran quantitat de superfície que ocupen a vegades els que van a tot amb euro i aquestes coses, superfícies gegants que n'hi ha molts a més, o tenen un marge molt gran, o al final costa entendre com una sèrie de restaurants com poden anar tirant estant al carrer de la 2 de maig, el 1 de maig, i realment és sorprenent, però bueno, cal estudiar això i cal estudiar la manera de revertir i que els sitgetans i el comerç que realment interessa a Sitges i els sitgetans, comerç de proximitat, comerç arrelat al territori, doncs pugui tornar a ser viable perquè la gent vulgui invertir en aquesta sèrie de comerços.
Però clar, per ser viable suposo que de bon començament el preu del lloguer ja hauria de ser un altre.
Bé, clar, aquest és un problema que hem tingut a Sitges, el tenim les entitats, jo l'Ateneu en som en som patidors d'això, o sigui, costa molt trobar un local per poder exercir l'activitat de l'entitat quan has de pagar un lloguer, has de fer front normalment a Sitges a preus molt més cars que no pas si te'n vas al poble veí de Sant Pere de Ribes, per exemple. I sí que és cert que a vegades es paguen uns preus, es paguen, a veure, com ho explicaria, no? És a dir, es paguen uns preus molt alts, a qui li va bé no té cap problema, però el qui no li va tan bé el pateix molt aquest lloguer. Llavors, per això hi ha tants canvis de botiga. Al final tu passes avui pels carrers cèntrics de Sitges, passes d'aquí 6 mesos, i dius, ostres, això és nou, això també, dius, com pot ser que hi hagi tanta cosa nova, si a més, potser feia un any que hi eren només aquests, no? Doncs, precisament perquè si no et va bé, te'n vas a baix.
Però segurament aquesta és una cançó que m'ho recordaran de fa 5 anys, 10 anys. Aquesta sensació fa molt temps que passa.
Fa molt temps que els lloguers són molt alts. Aleshores, és cert que hi havia molta gent que tenia uns negocis a Sitges que explotaven ells. Va haver-hi un moment que diuen, em surt més a compte posar-lo a lloguer i que em paguin X diners que no pas continuar explotant jo aquest negoci, i a sobre no hauré de treballar tant, o em podré dedicar al que més m'agradi perquè estic una mica cansat d'això. Bueno, s'han donat circumstàncies d'aquestes.
El pla d'usos com pot ajudar a regularitzar aquesta situació? O sobretot la qüestió bàsica de l'oferta i la demanda, perquè diguem-ne que ara s'escolta molt aquest plantejament d'una inflació, d'una sobreoferta de determinats tipus d'establiments en els carrers més cèntrics de Sitges, i en canvi aquella sensació de que d'altres o no s'hi han pogut instal·lar o que definitivament han quedat esborrats del mapa de l'oferta, no?
Bé, és un... Suposo que el pla d'usos també s'ha de portar a participació, veure exactament què és el que opina la gent, sobretot els comerciants, veure com es veu Sitges, és el que comentàvem, segurament hi ha aspectes que trobem a faltar, no? I a vegades dius, per què no hi ha això? És a dir, hi ha de tot i d'això n'hi ha 10 i en canvi d'això no en trobo cap, però segurament aquesta altra cosa, si posa un preu amb el preu de lloguer que ha de pagar, no li surt rentable, no? Aleshores cal treballar aquests aspectes i sobretot també afavorir ja s'està fent, s'ha fet i amb distintius afavorir i el comerç més antic, no? El que porta més anys allà treballant, doncs crec que és important remarcar-ho.
L'Ajuntament ha de limitar l'obertura de determinats tipus d'establiments?
Jo no sé si això es pot fer, si això és legal o no és legal. Hauríem de veure...
Bé, el pla d'usos el limita, a hores d'ara.
El pla d'usos el limita...
Sí. En determinats carrers de Sitges limita l'obertura de determinats establiments. Per això dic que si l'Ajuntament ho ha de limitar o no.
Bé, doncs seria un tema a tractar. Seria un tema a tractar. Ara, clar, pot ser al final que algú ho vulgui, perquè com delimites? És a dir, un restaurant el pots delimitar? O has de posar un restaurant de menjar hindú o un restaurant? Clar, llavors aquí ja entres, si jo vull fer un restaurant que hi hagi carn a brasa i menjar hindú, aquí és molt complicat. Si jo vull fer un supermercat d'aquest ràpid, tipus com els que n'hi ha al carrer Sant Francesc i alguns d'aquests, i en canvi una altra persona vol obrir un supermercat amb venda de llegums així, és molt complicat, però bueno, s'haurà de veure, perquè són activitats que són les mateixes però amb diferents productes. Llavors com ho fem tot això?
Alguna reflexió sobre el tornant a partir de les reunions que hagi tingut aquesta comissió també creada a l'entorn d'aquesta qüestió?
Alguna conclusió que jo pugui treure és que, bueno, ja ho sabíem, que la solució és molt complicada i que segurament passa per coses molt més altes que no pas la política municipal.
Com deien els castellans, acabàrem-nos. Perquè és complicat, ja ho sap tothom de fa temps, no?
Sí que és cert, doncs, que van venir a explicar-nos experiències en altres pobles, que sempre són enriquidores i...
Tothom està igual?
Sí, tothom... A veure, hi ha llocs que al final ho han pogut minimitzar, però hauríem de veure...
Com s'ho han fet?
Parlant directament, és a dir, els jocs on ens van venir a explicar la seva història tenien una característica diferent a la que té Sitges, i és que molts dels que eren de venta ambulant vivien en el mateix poble.
D'acord.
Aquí és un fet que això no passa, aleshores l'interlocució amb aquests és molt més complicada, no tenim el contacte diari que poden arribar a tenir en aquest poble.
D'acord.
No? Pues allà en el contacte diari,
en altres pobles els venedors vivien
allà, aleshores amb un contacte diari de proximitat Ells mateixos van parlar amb els d'això perquè s'autoregulessin. Val? En part ho van aconseguir, en part no ho van aconseguir, però més o menys amb aquest diàleg que va haver-hi amb els venedors, doncs van aconseguir que s'autoregulessin.
D'acord. Aquí, evidentment,
aquí això
el venedor que veus el dilluns segurament ja no ho veus el dimarts, o ho pots tornar a veure el dimecres, o potser ja ho perds de vista fins d'aquí o dues setmanes.
Les característiques són una mica diferents. Aquí, doncs bueno, suposo que ara mateix s'està lluitant perquè mirin de sortir com a mínim dels carrers més cèntrics, no? D'on hi ha més afluència de gent. Ara sembla que s'estan ubicant més a la zona del passeig. És difícil solució, la tenim aquí, la tenim a Barcelona, difícil solució, o sigui que...
Però per aquells
això dèiem que la política segurament això s'ha de treballar molt més a dalt, i sobretot molta pedagogia, molta formació respecte als nens. Els nens saben perfectament que s'ha de reciclar, a vegades ho saben més que els grans, no? Doncs inculquem que no es pot comprar ja, perquè ja sí que és veritat, i això ens ho va fer servir també des d'altres pobles, que la gent no té la sensació de que està fent res dolent quan està comprant Top Manta.
D'acord.
Moltes vegades es pensa fins i tot que és un acte de caritat, no? També veure a aquestes persones que realitzen aquesta venda ambulant, quina és la seva situació, perquè ja veurem quina activitat o què faran en el cas
si no
de que
fan aquesta,
gent, si aquesta no la fan. Potser seran activitats més agressives, activitats bueno, diferents, no sé.
Són les 11, en dos mesos tornarem a tenir Xavier Nin per repassar l'actualitat. Xavier Nin, gràcies.
Gràcies.
En 5 minuts tornem a ser aquí. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.